A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Venim de... avui és dimarts, demà farà una setmana del ple del pressupost, del ple d'un pressupost que no va ser. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
El pressupost no va ser, és donar el dol per despedir ja.
Ja està. Acomiadat del tot.
Acomiadat del tot. La qual cosa vol dir que si no hi ha pressupost, hi ha modificacions de crèdit.
Ah, evidentment, i ja les tenim en marxa per aquest ple de demà. Portem ja unes quantes. Bàsicament, a vegades no estan parlant de modificacions de crèdit, dels diners, quins són, on van, sinó sobretot els projectes que portem, que és l'important, no?
Ara ens hi ficarem amb tot això. No és bona tenir pressupost, no?
Home, sempre complica molt més les coses. No direm que no, perquè un pressupost doncs, et dona la garantia o la tranquil·litat de que ja tens les partides aprovades. Però també és veritat que els mecanismes et deixen fer d'altres maneres, diguem, tirar endavant els projectes que igualment tenim pensats.
Començo pel final, perquè també va ser, d'alguna manera, no sé si va haver un cert compromís col·lectiu, però com que les entitats ja ho van viure fa 2 anys... Què se'ls pot dir a les entitats quan un pressupost no s'aprova i veuen que no hi ha hagut forma d'arribar a un acord i que, per tant, no direm que sigui probable, però aquell fantasma de fa 2 anys que va suposar que les subvencions arribessin a final d'any i que, per tant, les entitats patissin molt, no es pugui tornar a repetir ara.
Clar. No, a les entitats només dir-los que el govern està, sempre ha estat, al seu costat i estarà, i, per tant, nosaltres farem el màxim sobretot per la rapidesa de que tinguin les subvencions el més aviat possible perquè no tinguin que patir com van patir en el 2024. Per tant, nosaltres ara és cert que portem aquells projectes que ja tenim aprovats perquè ja era com més ràpid portar-los, però el mes d'abril nosaltres el nostre compromís és portar ja tot el paquet de subvencions perquè es puguin aprovar amb tot el que comporta, que després és un mes més fins que està aprovat definitivament, però per tant per anar el més ràpid possible perquè puguin disposar d'aquestes partides pressupostàries que per ells són tan necessàries.
O sigui que la intenció és que les modificacions de crèdit apleguin més d'una i més de 2 subvencions a la vegada per poder avançar.
La nostra intenció sí, sobretot per anar més ràpidament, no és per res. Nosaltres no ens importaria portar-ne una a una, però és evident que cada vegada que ho passes pel ple ha de passar un mes fins a l'aprovació definitiva, la publicació, i tot això evidentment fa que el procés sigui més lent. Per tant, ho hem de portar com més aglutinat possible per ser el més eficients, els més ràpids possible, no?
En algun moment el govern va tenir el sí del Partit Socialista?
Sí, semblava que sí, no? Amb el regidor Albert Oliver, de fet es va anar parlant moltíssim, sobretot nosaltres sempre ho hem dit obertament, qui hem parlat més sempre és amb Guanyem i amb el PSC. I amb el PSC, amb Guanyem vam arribar a un acord i amb el PSC va haver-hi un moment que pràcticament estava lligat un compromís, no? Però malauradament a últim moment doncs ells van fer un canvi i van decidir votar que no, però sí que realment vam estar molt a prop.
Per tant, d'alguna forma, no sé si dir, el govern tenia bastant assumit que el pressupost, sense necessitat de parlar massa més, es podia arribar a aprovar amb el PSC.
Sí, tot i així es va parlar amb altres partits, perquè el regidor sempre parla amb tots els partits, però és evident que doncs, teníem aquestes 2 forces que veiem que tirava endavant i que, per tant, es podia aprovar.
Per tant, la carta de Nacho Rubí en el ple va ser un últim recurs que vau utilitzar?
Sí, va ser un últim recurs perquè amb ell, a últim moment, també vam tornar a parlar, no? I per tant ell va fer una petició d'uns contenidors concrets, se li va contestar, se li va dir bé, això sí que es pot fer i això té aquestes dificultats i per tant ara mateix no ho podríem fer i per tant per això vaig tornar a dir-ho perquè repeteixo, crec que per Sitges és molt important tenir uns pressupostos, com hem dit, no només per la neteja, hi ha moltes altres fets, diguem, que són importantíssims per Sitges, no? Les ajudes als lloguers, tot l'àmbit cultural, tot l'àmbit esportiu, i que tot això, pel fet de canviar uns contenidors, doncs per això li vaig tornar a dir, escolta'm, demà mateix anem, els canviem, tot i que l'empresa, Bombers, qui sigui, ens està dient que no poden anar aquí, fem el canvi, per aprovar aquest pressupost, perquè evidentment que s'ha d'aprovar, I després veurem què passaria, no? Però ell mateix va dir que no.
Deixeu-me que us ho pregunti així. Si el que veu oferir en els minuts finals del ple ho haguéssiu ofert dues setmanes abans o tres?
A veure, ho hem ofert moltes vegades. El que passa és que, jo sempre ho dic, canviar uns contenidors no ho ha de fer un polític. Això, els contenidors es posen per unes raons tècniques, perquè el tècnic et diu per aquí pot passar el camió. Després ve la policia i et diu cuidado que per aquí és contradirecció. Després ve els bombers i et diu aquí no el posis perquè em molesta quan passi amb el camió. Són fets tècnics, no, nosaltres no podem dir on va un contenidor. Tot i així, Fets ha demanat que uns contenidors vagin en uns llocs concrets, al carrer tal, número qual, pel que sigui, perquè ha arribat a un compromís, pel que sigui. Per tant, fer el canvi aquest no, sembla una tonteria, però no és tan fàcil. Per tant, nosaltres li diem, podem canviar aquests dos contenidors, tot i que ens diuen que no és en la millor zona, però es poden canviar, i tots els altres, que de sis que en demanava, dos els podien canviar, i la resta, els quatre, comportaven aquestes opinions contradictòries de mobilitat, sobretot. Per tant, al final vam dir, posem-los i a veure's quan vingui la policia i ens digui aquí no pot perquè el camió no pot girar. És que clar, arribar a aquest punt a mi em sembla una mica increïble. Tot i així vam dir, sí, pots dir perquè no ho vam dir el primer dia. És que des del primer dia ho estem dient. Des del primer dia estem dient perquè els contenidors van a uns llocs, que és un tema tècnic totalment, que nosaltres no diem on van els contenidors, només faltaria. Quantes demandes he tingut jo per dir-me gent que em diu escolta, em treu-me el contenidor davant de casa, que a mi em molesta. Si féssim cas de totes les peticions particulars i privades que ens fan, no resoldríem cap tema. És un tema absolutament tècnic, no? I per això, en aquest moment, és veritat que jo davant de que només faltava un vot, una abstenció, doncs que ha sigut fàcil tenir un pressupost que va molt més enllà, entenc, dels contenidors, fins i tot va molt més enllà de la neteja. Uns pressupostos van per serveis socials, van per esports, van per cultura, van per habitatge, van per les coses que a la gent li preocupa el dia a dia. No si el contenidor aquest està a casa d'aquest senyor o d'aquesta senyora.
Us ho pregunto per si algú podria pensar que ho van refiar molt tot el PSC i com que el PSC no va sortir cara...
Home, evidentment, quan parles amb un partit i arribes a acords i estàs negociant, doncs realment es veia que podíem tirar-ho endavant, no? També és veritat que nosaltres doncs, tenim l'obligació i la responsabilitat de portar uns pressupostos. Si no els aprovem, però l'obligació la tenim, perquè és responsabilitat nostra, no?
El 2024 no els veu portar?
No els vam portar perquè és veritat que vam parlar amb tots els partits i era claríssimament que tots ens van dir que no.
Que d'entrada ja no hi havia possibilitat de sortir endavant.
Exacte,
amb un pressupost.
Però jo soc partidària de portar, perquè...
Per tant, entenc que aquest any hi havia, evidentment, una certa esperança.
Una certa
que això podia funcionar.
Sí.
De les modificacions de crèdit, segurament la que cridarà més atenció, les altres fan referència a projectes que ja han estat aprovats pel ple, sigui l'estació d'autobusos, sigui la climatització del mercat, sigui la pavimentació de Terramar, sigui la reforma de la Masia de Santa Bàrbara.
Te'n saps molt bé, eh?
Home, arriba un moment ja que el cap és com una esponja. Però queda un... que és important i que fa referència a un posicionament de l'Ajuntament respecte, com saben tots vostès, al posicionament del Ministeri, que és, que ara ja se sap, el pressupost de la recuperació dels talussos de la zona del passeig a l'àmbit de les platges de la platja de la Riera Xica i la construcció d'aquesta escullera. Això valdrà uns 900.000 euros.
Exacte. És una obra d'emergència, per tant es pot adjudicar molt ràpidament, això sí que et deixen fer i fins i tot...
És a dir, que no serà una licitació d'aquestes
no,
de...
No, això s'adjudica directament perquè precisament és una obra per emergència. El que s'ha fet fins ara és precisament valorar tot el que costava, contactar amb l'empresa que ho pugui fer. Tota aquesta tramitació és la que ja s'ha fet, per tant, a la que tinguem aquesta partida, nosaltres ja podem començar les obres, per tant, amb aquesta setmana on l'acabé com a molt, ja comencen les obres per anar el més ràpid possible, intentem, perquè no ens afecti tampoc en plena temporada d'estiu, tot i que, evidentment, aquí la prioritat és la seguretat. Allò és un lloc on passeja molta gent pel passeig i per la platja també, per tant, la prioritat és la seguretat. I després, evidentment, arranjar-ho tot i tant de bo puguem fer-ho ràpidament perquè afecti el menys possible també l'època estival.
Hi ha un cert termini en l'execució d'aquestes obres? Us ho han dit des de l'empresa? Si poden ser 2 mesos, si poden ser 3?
Aproximadament això, uns 3 mesos. Uns 3 mesos. Sí, aproximadament. Després aquestes obres a vegades surten sorpreses, ja ho sabem, però aproximadament siguin uns 3 mesos.
I la intenció és recuperar els talussos tal com eren?
Exacte, sí, recuperar el talús tal com era i possiblement també posar una mica d'escullera perquè l'acció del mar no piqui amb tanta força.
I això no és el que volia el Ministeri?
No, el Ministeri, bueno, no és el que vol. Exacte, el Ministeri et diu: jo només et pagaré si fas el que jo vull que facis.
Ara us pregunto, abans d'anar per aquí,
el passeig,
fer allò del retranquer.
Però bastant més del que hi ha ara.
Ara ens ho expliqueu. Però aquella pregunta que més d'un també es pot fer. Si en el fur intern penseu, ara potser ens gastarem 900.000 euros i Déu-nos en guard si d'aquí dos dies això torna a anar a terra.
Sí, sí, clar que es pot. Evidentment, les obres cada vegada, diguem, es fan millor, però el que es va fer en el seu moment, que ja té uns anys, no? l'any 97,
97,
crec que era.
El queixal aquell.
Déu-n'hi-do, el que va aguantar. No? Per tant, nosaltres, evidentment,
aguantat 30 anys, vaja.
Sí, segur que s'ha de fer una reflexió en un moment o altre, què hem de fer, però jo crec que ha de ser una reflexió sobretot complexa, consensuada entre moltíssims actors aquí, no és només els polítics de torn, diguem, els que estan governant ara, sinó tot el consistori, tota la població, què pensem, què hem de fer amb el passeig, què hem de fer, perquè el Ministeri és el que et diu: haureu d'anar tirant enrere, us agradi o no, haureu d'anar tirant enrere.
Per tant, ara em poso on m'havia quedat abans, aquest enrere fins on era? Quan veu parlar amb el Ministeri, quan ells parlaven de retranqueo, fins era arribar fins on?
Bé, gairebé era deixar el que és la carretera, diguem, la via,
sí.
I deixar un tros més o menys igual de passeig.
D'acord.
De lo que actualment passen els cotxes, diguem, més o menys.
D'acord.
I tot lo de més a terra. O sigui, la meitat del passeig, pràcticament a terra.
Terra.
Nosaltres, a part de que ens sembla una idea com molt presa així a la babalà, diguem, no? A nosaltres ens agradaria veure un projecte seriós, dir, escolta, amb el passeig, el nostre passeig, a més, té aquesta peculiaritat, no?, que unes parts és més estret, al final és més ample, doncs anem a mirar en quin lloc podríem potser començar a plantejar això, en quins altres llocs no ens ho plantegem, la part d'aquí més propera, de la Ribera, per exemple, és una zona on es fa servir moltíssim, hi ha moltíssima activitat ciutadana, doncs anem a fer realment un estudi molt més rigorós i molt més seriós, no dir, el mar ha arribat aquí, doncs tirem a terra tot això. A mi em sembla molt poc treballat i ara, molt poc pensat.
Ara ho exagero, és un parlar, però òbviament diríem que si preguntéssiu a tothom, una gran majoria diria que el que vull és que conservem el passeig.
Exacte.
Això podria ser, diguem-ne, un punt de partida de dir, home, posats a dir què m'agrada, m'agradaria que el passeig no es perdés de cap manera. La pregunta és, per mantenir el passeig, a què estaríem disposats, no sé si dir a renunciar o assumir des del punt de vista de la despesa, perquè és evident que en les condicions actuals els tècnics diran que el passeig cada vegada estarà més amenaçat pel mar, no?
Sí, doncs precisament per això penso que s'ha d'estudiar molt seriosament, no? I dir, a què estàs disposat, a perdre tota la sorra? I que al final només tinguem mar. A què estàs disposat? A perdre tot el que són els parterres verds? És una opció. Tirar a terra només tot el que és parterre verd, que en aquell moment que es va fer, que fa molts anys, era això, però que ara tampoc té molt de sentit, perquè aquest verd tampoc no és autòcton d'aquí, diguem, no? Què estàs disposat? A treure, sí, una part de passeig? A treure tot el passeig? És a dir, jo penso que això s'ha de fer un estudi rigorós, un projecte rigorós, que realment ens doni diverses opcions. I què estàs disposat a fer a l'altra banda, al mar? Què estàs disposat a fer, a buscar sistemes més sostenibles, que tecnològicament cada vegada hi ha més avenços, precisament perquè la sorra no la perdem contínuament. Jo crec que aquí s'han de valorar moltíssims aspectes i evidentment des de la ciència, des de la tecnologia i des dels experts que realment en saben. No?
Clar, qui us escolta i pensarà, el Ministeri ha de fer una feina, però aquí ens està costant molt trobar un criteri d'actuació, no?
Molt. Aquí també ens està costant, és veritat.
Ho dic per aquells que diuen, però, més clar, és que des d'aquí tampoc...
Sí, però igual que el Ministeri, quan vas allà et diuen, escolta, més que això és casa meva i això és meu, per tant jo faré el que jo cregui,
sí.
Perquè així t'ho diuen.
I en això no han canviat en 30 anys, el criteri gent. És aquest.
Per tant, doncs també és la seva feina i la seva responsabilitat buscar les solucions. I mira, nosaltres ara estem pagant 900.000 euros per arreglar-ho, perquè ells han dit no, nosaltres decidim que com això és casa meva i jo penso que el passeig ha d'anar enrere, per tant, jo crec que aquí va molt més enllà, no només de fer projectes i pensar com es pot anar, sinó també de buscar la proximitat i la competència que estigui aquí a casa nostra, a Catalunya, a la Generalitat, que la competència sigui des de la proximitat, no
clar,
des de Madrid.
Clar, però com que això no passarà...
Bueno, no
almenys
sé.
Immediatament.
Immediatament no, però hem de lluitar nosaltres
no,
per això.
Està clar, però al mentrestant com l'arreglem?
Jo és que això ho dic, és que això s'hi sembla molt a Rodalies. Unes infraestructures que són de l'estat espanyol, que ells, que és allò en castellà del perro de l'hortelano, eh?
Sí.
Perquè que no deixen fer, ni fan ni deixen fer. I per tant, són estructures que les han deixat de la mà de Déu allà que vagin fent, però tampoc te les deixen arreglar. És exactament el que ha passat amb Rodalies, el que ens està passant amb els túnels del Garraf, no? Abandonats durant moltíssims anys, que ara, bé, ara s'han d'arreglar, evidentment, perquè ja és per seguretat, i ara tots correm, no? Doncs això està passant exactament el mateix. No deixen fer, perquè la competència és d'ells, perquè la tierra esta és mia, com m'han dit a mi, i per tant no et deixen fer res, i què passarà? O com passarà, desgraciadament, amb el Kansas, amb el pícnic, amb
anàvem,
el Club de
Mar. Anàvem per aquí.
Que vas perquè... els dius, què esteu esperant? Que això es caigui a trossos, que això s'abandoni, perquè no em deixes fer res, no em deixes entrar, no em deixes que jo ho vetlli per ell ni ho ocupi, però tu tampoc fas res.
Ara fem la pregunta directa que fem a tots els portaveus. Amb la mà al cor, veieu Kansas, pícnic i Club de Mar a terra?
Jo en poc temps no ho veig a terra.
En poc temps no ho veieu a terra.
A llarg plaç potser sí, però en poc temps jo no ho veig a terra. Potser
en poc temps vol dir aquest any, l'any que ve?
Sí, en poc temps jo no,
no
ho
veieu
a terra.
A terra.
No, però és veritat que...
Per què no ho veieu a terra en poc temps?
Perquè està catalogat. I això ja no és tan fàcil. Hi ha un becil i a més...
L'Estat ha de guanyar aquest recurs que ha presentat contra la declaració de becil d'aquests equipaments
becil,
que va fer l'Ajuntament l'any 2014.
Que ells diuen que és un bé cultural d'interès local, que bueno, aquí doncs, ells evidentment doncs, amb això sí que ens menystenen dient que bé, això és un fet local, però és que a més hi ha el PEPAC que vam aprovar, que és el catàleg del patrimoni del municipi on tot això està catalogat. Per tant, jo no ho veig tan fàcil. No ho veig tan fàcil.
Recordin els oients, l'Estat ha presentat un recurs a la consideració que va fer de bé cultural d'interès local l'Ajuntament d'aquests edificis del passeig també l'any 2014 perquè entén, o d'alguna manera fa valer, o considera que aquesta catalogació va venir arran de... el moment en què l'any 2009 es va presentar ja, diguem-ne, tot el paperam per la gestió pròpia de Kansas Pícnic i Club de Mar i la posterior enderroc, és a dir, que s'entén que es va catalogar d'aquesta manera per protegir-los de la possibilitat d'un enderroc en el futur.
L'exemple és, tu tens ara una casa catalogada, vols canviar una finestra, evidentment hauràs de passar per moltíssims filtres, però és que vols canviar la xemeneia o algun...
dels elements
de dins de casa teva i també hauràs de passar per l'Ajuntament, per la Comissió de Patrimoni, pel Cotepas. Per tant, està molt, molt regulat això. Per tant, quan el 2 de juny van dir vindrem aquí i ho tirarem tot a terra, vam dir, home, perdona, com a mínim nosaltres hem d'entrar. Qui no et diu que potser hi ha qualsevol peça allà dins que està catalogada, que per nosaltres és un bé patrimonial importantíssim, no podien venir i tirar terra sense ni tan sols passar per l'Ajuntament.
També és interessant això perquè el terra que trepitgen aquests edificis és de l'Estat i la catalogació d'aquests edificis és municipal.
Sí.
Vaya por Dios.
Sí.
I la llei, o almenys la llei catalana, si no recordo malament, la llei catalana sí que prohibeix expressament l'enderroc d'edificis considerats béns culturals d'interès local.
Sí. I catalogats pel municipi, per un catàleg com tenim.
És a dir, no ho veieu proper perquè encara hi ha aquest assumpte sobre la taula. Està clar que si es resolgués a favor del Ministeri, aleshores ja no hi ha volta de full aquí.
Però això crec que és un escull important. Per això nosaltres estem insistint que volem que ho cedeixin a l'Ajuntament, obrir-ho a la ciutadania. Nosaltres ho hem demanat a la Generalitat. La Generalitat demanarà un informe a Costes, que Costes ja em va dir que faria un informe negatiu, però bé, nosaltres insistirem perquè creiem que per preservar-lo millor, per obrir-ho a la ciutadania, per vetllar per això...
I Costes us va dir que emetria un informe negatiu en base a què?
En base a que si han fet fora a la gent que estava fins ara, no deixaran ocupar-lo ara per l'Ajuntament. I nosaltres vam dir, nosaltres som administració pública, nosaltres fem responsables,
no és un àmbit...
si demà em dius que me'n vagi, me n'aniré al moment... és molt diferent, per això en aquests termes és com nosaltres ho estem demanant, som ajuntament, no som qualsevol que passa per aquí i vol entrar a ocupar aquest espai.
És que d'alguna manera dius, hem fet fora bé.
A banda que l'hem de protegir, a banda que és la imatge pública nostra del passeig, vull dir, és que hi ha tants aspectes importants aquí a defensar.
Però això només dependrà ara que la Generalitat pugui fer una mica més de força.
Exacte, que Espero que sí, perquè està bastant del nostre costat en això.
Anem a Rodalies, del foc a les brases.
Ah, exacte. Abans de parlar de Rodalies, sí, només una cosa, perquè has passat molt així de llarg i crec que és molt important els projectes que portem al ple, perquè com et deia al principi, no és només modificació de partides, sí, que és al final, però importantíssim, la Masia Santa Bàrbara, que fa molts anys que volem tirar endavant i esperem que ara ja sí podrem treure la licitació, un espai importantíssim per les entitats, sobretot també per la Colla Jove de Castells.
Aquesta l'heu explicada més, per això, per la Colla Jove de Castells i també per la gimnàstica rítmica.
La rítmica i també per les entitats, perquè la Masia Antiga ha de ser un espai per entitats i, a més, urbanísticament, un espai important en la zona on està, que pot activar molt aquella zona.
Que més que rehabilitar és reconstruir, això,
Exacte, per no dir construir.
Per no dir construir de vell nou.
Després, la fase 2 de Terramar, que també fa molt de temps que anem al darrere, que és la fase segurament més important, perquè és la que val, és la que puja econòmicament una partida més gran, però és que és la part més important, és on hi ha més carrers.
Aquests 2 milions d'euros.
2 milions, però que ja vam fer 2 milions més. Per tant, tota la rehabilitació integral, que es diu, perquè no és només voreres, és voreres, llums, arbres, tot, puja aproximadament 4 milions d'euros. És una fase molt important. Per tant, Terramar farà un canvi important amb aquesta millora. Per nosaltres aquests són dos projectes importantíssims i després dos projectes que precisament ara tenen molt a veure. Un és el clima del mercat. Justament ara que ens trobem en aquest moment que el mercat està fent aquest canvi perquè s'acaba la licitació i per tant hi haurà una renovació important, i un tema que ens van demanar molts paradistes és: ei, no només feu el canvi de les parades, sinó feu també millores en tot l'edifici. I el clima és una millora que fa molts anys que estan reclamant, perquè realment tenen molts problemes. Per tant, projecte de climatització. I l'últim és el de l'estació d'autobús, que ara que em anaves a parlar de Rodalies, sí, té molt a veure perquè necessitem millorar molt la mobilitat. Per tant, són projectes que crec que cap partit polític es pot posar en contra d'aquests projectes, perquè són bàsics, importantíssims per Sitges, i els veurà més el futur, gairebé, que no el govern actual, sinó que és pel futur.
L'estació d'autobusos va mereixer l'aprovació de tothom. Sí que és cert que hi va haver un debat sobre què es pot qualificar com a estació d'autobusos o no, que està clar és que ara sí que és cert que això de Can Robert, gràcies a la bona voluntat de la gent, perquè déu-n'hi-do,
Sí, sí. Hi ha molts problemes amb Rodalies.
Bona voluntat, paciència, tot.
Bona voluntat, paciència, realment. Jo aquesta setmana he anat més d'un dia, a primera hora del matí, realment la gent, és increïble el comportament de la gent.
I sort que ha fet bon temps.
Educadíssima, tothom en silenci, fent cua, respectant les cues, tothom esperant, sincerament, amb el que estan patint i amb el que costa. Després tinc moltíssims missatges de gent cada dia que m'escriu, cada dia. He estat, sobretot amb el tren, també. He estat 2 hores esperant, amb el bus de nit a Barcelona, hi ha uns caos impressionants.
Del bus de tornada,
A universitat, sobretot, almenys és el que jo
aquella parada, si Can Robert és complexa, la parada de la universitat
allà,
ja és
allà. Allà hi ha baralla, realment. Vull dir, la gent està molt, 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 molt cremada, perquè realment anar cada dia a treballar o a estudiar i que no sàpigues quan arribaràs, si arribaràs a temps o no, el patiment que és aquest per la gent és horrorós. I després, a sobre, per la tornada, quan tens ganes ja d'arribar a casa, que t'hagis d'esperar 2 hores, 45 minuts a Garraf, tothom, a Castelldefels, no sé quant de temps, és que tothom està enviant missatges cada dia.
Què hi pot fer l'Ajuntament amb això?
L'Ajuntament ens hem queixat moltíssim, hem reivindicat molt. Penso que hem aconseguit petites fites. A l'estiu passat ja vam aconseguir aquestes 9 franges més d'autobús. Hem seguit reclamant més autobusos a través del conjunt del Penedès Marítim, els alcaldes. Quan ens van dir que no posarien més autobusos, vam reclamar i vam posar més autobusos. Però clar, tot i així, jo què reclamo? Que surtin autobusos d'aquí Sitges. Ho estic demanant per activa, per passiva, a tot arreu on vaig. Demano que hi hagin autobusos que neixin aquí Sitges, que hi hagin més autobusos que parin a Diagonal, que només en teníem un. Ara amb el pla alternatiu n'han posat un altre, però
sí,
de
però
normal
els dos que van a la mateixa hora d'anada.
Demanem una cosa tan extraordinària com que els pocs trens que surten, surtin a l'hora. Que surtin a l'hora, és l'únic que demanem. Perquè si no, la Generalitat el que vol és que la gent torni a confiar en el tren. Per això et diu, no et posaré més autobusos, perquè jo vull que la gent vagi amb tren.
Sí, sí, però
doncs jo
van,
li dic, d'acord, sí, sí, doncs que el tren vagi a l'hora. Perquè si la gent sap que el tren surt a 10:45, doncs a 1:15 ha de sortir. Si ja surt a 2:15 o a 3:15 i ja no té res a veure, doncs la gent perd.
A part que no és massa difícil, a l'hora, a la mitja, a l'hora, a la mitja.
Nosaltres tres coses bàsiques que demanaven. Autobusos que surtin de Sitges, perquè si hi haurà algun autobús que no arribarà a ple, que estarà buit.
Hi ha hagut alguna resposta a això?
No, ens diuen... Bé, de fet, ara no fa molt, fa res, dos dies vaig tornar a parlar amb la subdirectora general d'Infraestructures i Mobilitat. És cert que parlo bastant amb ells, perquè em va preguntar com anava. Ara em faran un retorn de com ha anat tots aquests dies, tota aquesta setmana, i m'ha dit que ho mirarien, depenent de les... Ells creuen que no hi ha tanta demanda, i jo li dic que sí, que aquí arriben plens molts autobusos, per tant que sí que hi ha la demanda. Han de fer aquests números.
Això de la Generalitat sempre té... És singularíssim, eh? Quan al cap no hi ha tant fins que sí. No sigueu 40.000 al cap sí. No sé què. Ara, sí. No em sembla que no. Amb les escoles igual.
Sí. I arriben tard,
ens sembla que no. És a dir, ens sembla.
Això perquè, falta perquè ens han de fer més cas als municipis, tot el dia als ajuntaments, igual. Que som els que...
Tothom es creu que aquí no agafa l'autobús i la gent deu arribar a Barcelona.
Exacte.
Volant.
Però tres punts que demanava, el repeteixo. Total. Sortida sí. Des de Sitges... Que els trens vagin a l'hora, tan increïble, però és això, que els trens vagin a l'hora, i també hem demanat la gratuïtat del peatge durant almenys durant les obres. Tot
aquí
i defensar
sí que la consellera
a mort
va dir que
el transport
no,
públic, l'aixecada de les barreres, ara que la benzina és tan cara, que la gent no pot anar de cap manera, com a mínim, deixeu que la gent pugui compartir cotxe i pugui anar d'alguna manera i es pugui bellugar.
I la consellera Paneque ja va dir que de cap manera.
No. Això sí que no.
Quan anava a dir, company, que no, però amb autopistes hem topat.
És molt, la veritat és que és un moment molt complicat.
Perquè la gratuïtat, fins a l'Ajuntament no deu saber res sobre si hi ha possibilitat de mantenir la gratuïtat de Rodalies més enllà del 30 de març.
No, això no ens
no
han dit
res.
Tampoc, això no
eh?
Ens han dit res, no. Ja veurem. És que ja veurem les obres quan acaben.
Exacte,
també,
exacte.
I que durin el temps que durin, però de moment en això no han dit res.
Se sap també quan o quina és la previsió de l'inici de l'obra concretament al Pont dels Ocells?
Bé, aquesta també l'ha anat canviant diverses vegades. L'última vegada tenia que començar igual que aquestes obres, després van dir que potser pel maig començarien, però encara no ens ho han confirmat. És una obra també molt important, que comportarà també molta complexitat en la mobilitat d'aquesta zona, de Sant Honorat i, per tant, tot l'Emili Picó, tot el que és al voltant del Barratxina, i, per tant, nosaltres també, ara, és evident, és una obra també molt necessària, i en vistes del que representa aquesta obra, vol dir que jo penso que és més greu del que ens pensàvem. O sigui, nosaltres és una de les obres que també vam reclamar a l'estiu, és un dels temes que sempre hem reclamat, el Pont dels Ocells, que des de fora, clar, es veu molt malament, quan ens han dit que és una obra tan complexa i de tants mesos, vol dir que realment aquí hi ha una necessitat de fer aquestes obres.
Clar, tampoc s'ha parlat més, i tot i que va sortir com una, no sé si dic, com una mena de gran notícia per part de Renfe, que hi haurà algunes millores a les estacions i que hi haurà una mica de pressupost, dic una mica perquè tampoc és un pressupost d'aquell per llançar coets, per millorar les instal·lacions.
Sí, a nosaltres fa molt de temps que ens van dir que tenien un projecte d'una millora de l'estació de Garraf. A Garraf tenien una millora substancial, que allà també hi ha un problema.
Ara aquí viuen, a Garraf viuen la guerra.
I que allà hi ha un problema amb l'accessibilitat importantíssim. Però bé, ara també penso que deien que d'aquí també volien fer algunes obres de millora.
Déu-n'hi-do. Ahir vam viure un desnonament que no va ser. Finalment va ser un moment d'aquells, bé, que segurament no és nou nivell, perquè ens assenyalaven que hi ha a la vora, i ens va cridar bastant l'atenció, alcaldessa, que hi ha a la vora d'uns 100 procediments vinculats a desnonaments a Sitges durant tot l'any. És a dir, que Déu-n'hi-do.
Sí, hi ha molts. I és veritat que no ens n'assabentem. La gran majoria de vegades no ens n'assabentem.
D'acord.
Sobretot si és directament a
un procediment judicial.
Nosaltres no ens n'assabentem. Evidentment, quan hi ha un problema de vulnerabilitat, com era aquest cas, doncs aquí serveis socials, evidentment que està a sobre, era coneixedor, havia fet seguiment amb aquesta persona, segueix fent seguiment, segueix ajudant, donant tot el suport. I des d'aquí jo també vull agrair molt la feina de serveis socials, perquè realment és una feina superdiscreta, que no ens assabentem i que es fa moltíssima feina aquí a Sitges i que és molt necessària. I que a vegades, jo també moltes vegades ho dic, no? Que Sitges semblem una vila, no? que tothom té diners, perquè aquí sí. A mi tothom em diu que aquí a Sitges viu tan bé. No,
que semblem una cosa i en som una altra.
També hi ha molts problemes, també hi ha molta gent que necessita ajuda. I tenim uns serveis socials, la veritat, que jo almenys em sento molt, molt orgullosa de la gent que
aquí
treballa.
Ens cridava l'atenció. Continua havent-hi aquella paradoxa entre el que pot significar un lloguer social en un pis de promoció pública i els lloguers, i el preu dels lloguers, el preu mitjà dels lloguers a Sitges. Per a aquelles persones que no poden accedir a un lloguer social perquè potser tenen més recursos i, per tant, se'n van per la part alta de la forquilla que els permetria accedir al lloguer social i, per altra banda, no arriben a tenir recursos per poder pagar un pis al mercat lliure perquè el preu mitjà del lloguer està disparat, tot i que Sitges sigui un municipi tensionat i que, per tant, hi juga aquesta forquilla del lloguer. I queda aquí un espai al mig que segurament afecta moltes
famílies. No, recordem que nosaltres, quan vam fer, i ara ho tornem a fer, ahir justament vam tenir una reunió amb la regidora d'habitatge, la Carme Gasulla, jo mateixa, i els que estan fent l'HPO dels 482 habitatges.
I, per tant,
i va avançant molt bé. La veritat és que va avançant molt bé. Tenim moltes ganes de que això vagi el més ràpid possible. Tant de bo finals d'any comencin ja almenys amb l'urbanització, que serà una obra molt important i molt gran. I vam estar parlant justament d'això perquè nosaltres a la legislatura passada, els 175 habitatges que vam fer, recordeu que vam agafar una bossa d'habitatges que era per aquella gent que no arribava als 13.000 euros, que és el mínim, i nosaltres, l'Ajuntament, dona ajuda social per arribar als 13.000 euros. I tenim uns quants habitatges, que és de gent que no arribava al mínim, i gràcies a l'ajuda de l'Ajuntament ha pogut fer. Què va passar ara? Justament fent el pressupost, ens vam donar que la demanda aquesta havia baixat. I això és molt bona notícia, perquè vol dir que hi ha gent que el vas ajudar en aquell moment.
És a dir, la demanda de les famílies amb menys recursos.
Exacte, que estan ocupant un habitatge nostre, HPO.
Que d'alguna manera havien aconseguit millorar la seva situació econòmica.
Això és molt bona notícia, perquè vol dir que ha millorat. Però no vol dir que això no ho hem de seguir fent. Per tant, amb aquests 482 habitatges, que a més, en principi, formaran part... Mira, això és com una novetat que et dic. Aquests 482 habitatges formaran part d'aquesta aposta de la Generalitat dels 50.000 habitatges que han de fer.
D'acord.
Aquesta proposta no és només que han de fer 50.000 habitatges, sinó que aquests habitatges han de tenir algunes connotacions especials. I una d'elles...
A diferència de la promoció anterior que va fer l'Ajuntament.
No, perquè aquelles eren
directament, pròpies de la gent.
Ja
sí,
està.
En aquest cas... Aquest,
igual que nosaltres tenim, dos solars que hem dit que formen part dels 50.000 habitatges, quan tu decideixes construir dins d'aquests solars que formen part d'aquesta promoció dels 50.000, has de complir una sèrie de requisits també en l'àmbit social. I aquí també tindrem segurament més places per gent potser que no arribi als llindars, per taules d'emergència, per tota una sèrie...
És a dir, que el fet de formar part d'aquest projecte de la Generalitat comporta unes altres condicions
encara
per aquests pisos
més,
que poden beneficiar encara més a les persones amb menys recursos.
Sí, per això és tan important tirar endavant el projecte dels 482 habitatges, perquè penso que serà un canvi important en l'habitatge a Sitges, no només pel volum, sinó per això, per les connotacions diferents que hi haurà.
Aquesta setmana, que també ha estat singular, perquè el president Salvador Illa ha parlat que cal densificar tot el que es pugui.
Sí.
Per tant, que si ara s'hagués de redactar el pla general, res del que veiem probablement a Santa Bàrbara i a la Plana seria com és.
No.
Perquè en el seu moment això ja va ser motiu de debat, a la densitat d'habitatges per hectàrea, i ara resulta que des del govern de la Generalitat es diu obertament que cal densificar...
Jo en això no comparteixo tant, eh?
No, és que en el seu moment era un plantejament que la Generalitat ja tenia i Sitges anava a la contra d'aquest plantejament de blocs de pisos.
No és només per blocs de pisos, jo penso que s'ha d'equilibrar molt bé. Si comencem a fer pisos, després tot aquest piso s'omplirà de gent que et demanarà serveis i per tant necessitarem molta més neteja, molta més policia, molta més en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'educació, i tampoc podem, s'ha d'equilibrar, els municipis s'han d'equilibrar i l'urbanisme és qui t'equilibra això. Per tant, sí, s'ha de fer habitatge, com estem fent nosaltres, però sí, també s'han de rehabilitar habitatges, s'ha de fer també regulació urbanística, com nosaltres que ara hem fet aquesta suspensió en la obra, sobretot, i en les activitats en l'àmbit turístic, perquè no passi això, que allò que són mig apartaments, mig residències, no saps al final si és per vindre a viure, és per vindre a viure 10 mesos, s'està fent un negoci amb l'habitatge. La regulació urbanística és importantíssima, és la base del que després passarà. Però construir, home, doncs tampoc comparteixo del tot.
Ara que us heu referit a la regidora Gasulla, encara teniu al cap la possibilitat del relleu a l'alcaldia?
Sí, aquí hi ha un acord que per nosaltres s'ha de complir, evidentment, per Esquerra i per Sitges Grup Independent i pels Comuns, que som el govern actual, vam signar un acord que a l'últim any hi hauria un relleu. Per tant, per nosaltres ha de tirar endavant.
Podeu aconseguir una majoria absoluta perquè això sigui així?
Bé, això evidentment és més feina dels comuns, evidentment, però per nosaltres, els que estem actualment a govern, nosaltres estem absolutament enfocats i decidits que aquí ha d'haver-hi aquest relleu.
Necessitaríeu el suport de Nacho Rubí, que va signar en el seu moment aquest document?
Sí, clar, evidentment. Sí, es necessiten 11 vots, ja. Entenc.
Ja, ja. Ho dic per perquè tant. Ell ens deia ahir que tal com està això ara, no. Però si les coses canvien i els acords que es van signar es compleixen... Sí.
Jo puc parlar per part d'Esquerra, que nosaltres ho tenim clar, que nosaltres els acords els complim i, per tant, per nosaltres ha de tirar endavant.
Però teniu aquesta intenció de poder fer el relleu, de poder complir aquest acord també.
Sí, l'acord s'ha de complir.
Això quan seria, el maig o juny?
El juny hauria de ser, perquè en principi és quan... És l'últim any des de que es va fer...
De juny.
Exacte, sí. Bueno, sí, perquè es va dir de
juny, que
és quan es va agafar... Sí, és quan s'agafa la investidura, quan es fa la investidura.
Ho veieu possible?
Sí, per què no? Vull dir, no? És que és el que et dic, nosaltres sempre complirem els acords. Per tant, ara, és veritat que per arribar a unes majories doncs, ha de ser feina potser d'altres de buscar-les, aquestes majories, però per nosaltres no quedarà.
Veniu d'una jornada de turisme i medi ambient a l'Hotel Calípoli. S'ha parlat molt de turisme aquests dies perquè, òbviament, Barcelona s'està parlant molt de la taxa turística, que no sé que si en algun moment aquesta part municipal de la taxa turística també haurà de ser motiu de debat i també s'haurà d'incorporar en uns futurs pressupostos, o com anirà tot això?
Sí, vinc de l'Hotel Calípolis, que és un dels hotels on, jo ho he dit, no? Contínuament fem actes de turisme i molts de turisme sostenible, i aquests precisament venien a parlar sobretot dels efectes del canvi climàtic al turisme. La veritat és que era una jornada molt interessant, amb gent vinguda de Llatinoamèrica, amb molta gent, amb una jornada que combina sector públic, sector privat, universitats... Per tant, aquestes jornades, que la veritat són de coneixement i que serveixen molt per continuar amb aquests objectius. Jo els he dit una cosa quan hem parlat de turisme sostenible, perquè algú han parlat molt bé de Sitges, de les polítiques que fem en l'àmbit de sostenibilitat, i jo els he explicat, no?, que a vegades pots entendre molt més una paraula o dues paraules com és turisme sostenible quan la compares amb el seu contrari. No? El contrari del turisme sostenible per mi és el turisme depredador, que és aquell turisme que s'ho menja tot, que es menja el territori, que es menja la cultura, les tradicions, que es menja els treballadors, que s'ho menja tot. Doncs el turisme sostenible és tot el contrari. És com fer possible que puguis deixar al futur el que tu t'estàs trobant i precisament sostenible en l'àmbit econòmic, en l'àmbit laboral, en l'àmbit cultural. I en això és amb el que ells estaven treballant i m'ha semblat una jornada molt, molt interessant. I en el que dius de la taxa turística, com hem dit nosaltres, primer hi ha la implementació de la taxa turística que s'ha de pujar, que és la taxa de la Generalitat, la que teníem fins ara, que ara puja... I després hi ha la possibilitat que els municipis fem un recàrrec d'una taxa municipal. Jo, almenys, el que he dit és que nosaltres, ara per ara, no estem per posar encara aquesta taxa municipal. Per què? Perquè primer s'ha de veure els resultats de l'augment de la taxa turística que ja tindrem. Penseu que el turisme també és un món molt competitiu i tenim...
I que, per tant, dos euros amunt o dos euros avall poden...
Exacte, municipis que competeixen amb Sitges a tope i, per tant, nosaltres hem de mirar com funcionarà aquesta primera pujada. També és molt important on podem destinar aquesta taxa turística, no? Que et deien que ara podies, per exemple, destinar-la en polítiques d'habitatge. Importantíssim. Que això també s'hagi anat fent aquest canvi, no? Ja portem uns anys en el turisme, abans, fa molts anys, que la taxa turística es dedicava a promoció turística, per tant, a portar més turistes, això ha anat canviant, no?, en el temps, i per tant, ara cada vegada es pot aplicar més amb el retorn amb els residents, el retorn que necessitem.
Tres coses de cara a futur, dues que fan referència a treballadors. Entenc que una de les properes modificacions també de pressupost serà la dedicada, o la que en el seu moment es va explicar en el ple dels pressupostos, a les treballadores de les llars d'infants?
Sí, bé, de nosaltres les primeres modificacions que hem de fer és, com hem dit, les subvencions i precisament l'augment en les nòmines dels treballadors, que és per llei que l'havíem de fer i la portàvem al pressupost i per tant ara hem de fer una modificació de crèdit. Amb el tema de les llars d'infants, de moment podem esperar una mica més de temps perquè potser no cal fer aquesta modificació, segurament no es podrà fer perquè ja ho vam dir que el romanent no el podem fer servir per despeses estructurals.
D'acord.
En això dels sous dels treballadors ens deixen fer perquè és una obligació que tenim que ens ve de l'Estat espanyol per llei. Però amb despeses estructurals no ho podem fer.
Per tant,
ja ho vam advertir, això.
No es pot complementar el sou de les treballadores de les llars d'infants amb romanent.
Amb romanent no. amb Romanella.
I per tant, com que no s'ha aprovat el pressupost, aleshores no es pot fer de cap altra manera.
No, veurem, es pot fer menjant-se les partides, diguem, que es tenen d'educació. Exacte, o d'altres departaments.
D'acord.
Exacte. Però amb Romanent ja ho vam advertir a l'oposició quan dèiem que s'havia d'aprovar el pressupost. Tot el que va per Romanent ha de ser inversió sostenible. No pot ser per despeses estructurals que quedaran per sempre. Perquè, clar, tu només la fas per aquest any i l'any que ve què? Per tant,
el nostre
compromís amb les llars d'infants segueix endavant, com ha dit sempre també la regidora Gasulla. Per tant, nosaltres doncs s'agafarà d'altres partides, una mica com s'està fent amb la taxa de residus, que al final has d'agafar d'altres llocs els diners.
Rescabales d'aquí i rescabales d'allà.
Sí,
teniu alguns treballadors en el ple municipal dels pressupostos? Estan enfadats, mig enfadats, poc enfadats?
Bé, va venir van venir personal de la brigada, que entenc que una mica també ells és pel relleu, pels canvis que es fan en temes de personal, en temes de recursos humans. Per tant, bueno, això són temes que es parlen a les taules de negociació, evidentment, amb els sindicats, i que s'ha de seguir parlant amb recursos humans, això evidentment, sí.
Arriba la temporada de platges, estan a punt?
Sí, les platges estan a tope ja, han començat el 16 de març, com heu pogut veure hi ha diverses quinquetes que s'han posat. Vull remarcar sobretot que les platges es van adaptant al llarg de la temporada fins al 24 de juny. Ho dic perquè hi ha algunes persones que m'han dit: home, només has dit que heu començat per aquesta platja i en canvi la platja aquesta no heu fet res encara. No, no. O sigui, totes es van implementant a poc, per tant, més endavant, ara segurament sempre comencem Fragata, Ribera, les més centrals, que a més les guinguetes ja es volen posar, n'hi ha d'altres que encara no es volen posar ells, perquè es podrien posar.
Diguem-ne que hi ha sorra a totes les platges com per poder posar les guinguetes,
bé,
o no?
No, això la Generalitat ens diu el que
això,
es pot posar.
Això
hi ha guinguetes que posen menys gandules i tornaran a fer una revisió i quan hi hagi més sorra els hi autoritzaran posar més.
Perquè ja saben que la Generalitat és la responsable de, com es diu això, bé, del que s'instal·la a les
platges.
Exacte,
de l'instal·lació i de l'inspecció
també.
Però sí que vull que quedi clar que totes les platges, evidentment, es posen al dia, però és de manera gradual, es van instal·lant el renta peus, les dutxes, i fins al 24 de juny, que és quan ja tenim els socorristes i ho tenim tot, és quan està tot 100%, però ara és de manera gradual, no totes comencen a la vegada.
11:35, alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.